Ponset Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana i Sergio Montesinos.
Benvinguts una setmana més a Cinèfils en acció. Parlarem de les notícies més actuals del cinema. No perdem més temps i comencem.
Notícies.
Segons el mitjà The Wrap, Will Smith podria encapçalar el repartiment d'una nova versió contemporània del clàssic western de 1969 de Sam Peckinpah, Grupo Salvaje, la qual serà molt possiblement produïda també per Will Smith. Ambientat al 1913, la història gira al voltant d'una banda de lladres que són assetjats per una quadrilla de caçarrecompenses finançats per la companyia de ferrocarril, víctima dels robatoris de la banda, i els quals són comandats per un exmembre de la mateixa banda que traeix els seus antics companys després de ser capturat. Smith, que el passat estiu va protagonitzar Men in Black 3, s'estrenarà el juny amb el seu fill, Jaden, la pel·lícula de ciència-ficció After Earth.
Arnold Schwarzenegger es troba ultimant les negociacions per protagonitzar la comèdia d'acció de gran pressupost El Vengador Tóxico, cinta que serà escrita i dirigida per Steve Pink i produïda per Akiva Goldsman. L'anunci va ser fet pel president de la International Film Trust, Ariel Veneziano, qui s'encarregarà de tots els drets internacionals del film, juntament amb Christian de Gallegos, cap de vendes de International Film Trust. El protagonista de la pel·lícula és objecte de burles d'un grup de joves del gimnàs, els quals li fan una broma de mal gust i, per la seva vergonya, surt corrents per un passadís cap a una finestra i cau en un barril d'àcid amb pestilència tòxica en el qual es deforma adquirint nous poders, així com forma sobrehumana, amb els quals es venjarà dels causants de la seva dissort i de pas netejarà la ciutat de delinqüents i corrupció. En aquests moments, la cinta es troba en preproducció i serà oferta a possibles compradors en el proper Festival de Canes, estant el seu rodatge previst per la propera tardor.
Samuel L. Jackson, sempre predisposat a passar-s'ho bé en els rodatges, ha signat per encapçalar el repartiment de la cinta d'acció i aventures que s'amaga sota el títol de Big Game i en la qual interpretarà el mateix president dels Estats Units. En ella veurem com un jove de 13 anys, una mica tímid, decideix passar un dia i una nit al desert per demostrar el seu valor i que, en meitat del no-res, i en plena nit, descobrirà la càpsula de salvament de l'Air Force One, amb Samuel L. Jackson en el seu interior, que ha aconseguit escapar d'un atac terrorista que ha fet caure l'avió presidencial. Ara junts hauran de sobreviure al setge d'aquests terroristes obstinats, com no, en acabar la feina.
El realitzador espanyol González López Gallego, responsable de títols com Nòmades, El rei de la muntanya o La inèdita Espanya Apolo 18, el seu debut a Hollywood afavorit pels germans Weinstein, ha signat per dirigir The Man on Curry Road, thriller d'acció i suspens de producció independent que, com a punts d'altres projectes, buscarà la seva sort a Canes durant aquests propers dies. La seva història, escrita pel desconegut Nils Liu, gira entorn de la recerca que emprendrà el nou xèrif d'una ciutat fronterera amb l'ajuda de xèrif ja jubilat el que ha substituït, arran d'un fallit intercanvi de drogues, el qual ha revelat l'existència d'un despietat cartell de la droga que temoreix a tota la ciutat de la zona. El seu protagonista serà Timothy Olyphant, vist en títols com The Crazies, Hitman o La jungla 4.0, i que aquests últims anys ha estat ocupant donant vida al xèrif Raylan Givens en la popular sèrie de televisió nord-americana Justified, creada per Graham Jost i inspirada en una sèrie de treballs de Elmore Leonard.
Les sèries.
Renovacions, cancel·lacions i encàrrecs a la ABC. S'acaba la temporada televisiva 2012-2013 i la cadena de l'abecedari ja té clar com vol que sigui la seva nova graella. Encara que és la NBC la que s'emporta la palma en fracassos, ABC tampoc s'ha quedat curta i ha cancel·lat ni més ni menys que 10 de les sèries que tenien cartera aquest any. Malibu Country, Family Tools, Body of Proof, How to Live with Your Parents, Xarxa Widow i Happy Ending se sumen a 666 Park Avenue, Last Resort, Apartment 23 i Zero Hours. No obstant això, no tot són males notícies, ja que la cadena nord-americana també ha aprofitat per renovar algunes de les seves sèries més reeixides i per donar llum verda als seus nous projectes per la temporada, com l'spin-off de Once Upon a Time, que es dirà Once Upon a Time in Wonderland, o la sèrie ambientada al món dels venjadors, Agents of S.H.I.E.L.D.
La Fox va anunciar oficialment la producció d'una nova temporada de 12 episodis per estrenar el maig de 2014 i amb el títol de 24 Life Another Day. Tot un esdeveniment seriefil que està de tornada. Després de la cancel·lació de Touch, Sutherland estava expectant i després d'unes llargues negociacions s'ha fet oficial i tindrem nova temporada 24. Els afins d'aquesta sèrie estaran encantats, ja que veuran en acció de nou a Jack Bauer.
Nous fitxatges femenins per la tercera temporada d'American Horror Story. Després d'anunciar la incorporació de la veterana Kathy Bates i la nominada a l'Oscar per Precious, Cowboy Sidby, Ryan Murphy ha confirmat la presència d'altres dues actrius, Angela Bassett, qui va interpretar Tina Turner al biòpic Tina, i la llegenda de Broadway Patti LuPone, guanyadora del Premi Tony pel seu paper d'Eva Perón en el musical Evita. Ambdues es sumaran a la nova història de terror desenvolupada pel creador de Glee, ambientada en el món de la bruixeria. Igual que amb la resta de personatges, l'equip de la inquietant sèrie no ha volgut avançar cap detall sobre el paper que interpretaran les actrius. A més dels nous fitxatges confirmats, Ryan Murphy tornarà a comptar amb els ja veterans Lily Rafe, Sarah Paulson, Evan Peters i Frances Conroy, també presents en la primera i segona entrega, i amb el retorn de la jove Thaisa Farmiga, qui va interpretar a Violet Harmon en la primera temporada.
Criminal Justice, projecte produït i protagonitzat per James Gandolfini, i que era un dels pilots de la cadena HBO, sembla que finalment es durà a terme, encara que la cadena ho havia descartat en un primer moment. El projecte, en el qual a més està també com a productor Steve Zaillian, guanyador de l'Oscar pel guió de la llista de Schiller, havia estat descartat al començament d'any per l'HBO perquè no estava convençuda de donar llum verd a una nova sèrie, per la qual cosa va suggerir que potser una sèrie d'una sola temporada seria la millor opció. D'aquesta manera, Gandolfini i Zaillian es van posar a treballar en això i finalment aconsegueixen un encàrrec de minissèrie que constarà de 7 episodis i que ja han començat a preparar. La trama de la sèrie s'ambienta a la ciutat de Nova York, encara que hem de dir que està basada en una ficció de la BBC creada per Peter Moffat el 2008.
Les estrenes de la setmana.
Comencem amb les estrenes de la setmana i és que arriba una de les pel·lícules més esperades de l'any amb Leonardo DiCaprio com a protagonista. Parlem del Gran Gatsby. El Gran Gatsby és una adaptació cinematogràfica de la novel·la de Scott Fitzgerald. La pel·lícula es basa en la història d'un aspirant escriptor, Nick Carraway, qui deixa el Midwest i arriba a Nova York a la primavera de 1922, una època de relaxament moral, enlluernadora jazz, reis del contraband i en què la borsa puja com l'escuma. Nick, que busca la seva pròpia versió del somni americà, té com a veí un misteriós milionari que fa moltes festes, Jay Gatsby, i l'altre costat de la badia estan la seva cosina Daisy i el faldiller marit de sang blava d'aquesta, Tom Buchanan. Així serà com Nick es veurà immers en el món captivador dels supers milionaris, les seves il·lusions, amors i enganys.
Señor Gatsby, me gustaría saber quién es usted realmente. ¿No ves quién es este tipo con su casa, sus fiestas y esos trajes extravagantes? Nosotros nacimos diferentes, lo llevamos en la sangre. Y nada de lo que usted haga o sueñe va a cambiar eso.
¡Cállese! ¡Cállese!
Gatsby tuvo una grandiosa visión de su vida desde niño.
Voy a hacer que las cosas sean como antes. Solos tú y yo.
No hay fuego que pueda apagar el cuento de hadas que albergaba en su corazón. Will you still love me when I'm no
longer young, beautiful? Todo esto es producto de tu imaginación.
Pero yo tenía la incómoda sensación de que guardaba secretos.
Ojalá hubiera hecho todo lo inimaginable contigo. No quiero irme a casa.
No lo hagas.
Iba más allá de ella. Iba más allá de todo. Un tipo así no puede andar suelto por ahí.
Mi vida. Mi vida tiene que ser así. Un ascenso meteórico.
Passem a un film francès, Indignados. És un relat dramatitzat del que està passant avui a Europa. Una reconstrucció documental que penetra la palpable i densa realitat d'un continent embolicat en agudes convulsions socials. Tot això vist a través del moviment del 15M, de la mirada d'una jove africana il·legal que busca la seva redempció a Europa i d'homes i dones que s'enfronten al sistema, res més que per a poder viure dignament les seves vides. I a continuació parlem d'un film protagonitzat per Halle Berry, Marea Letal. Sarah i Scott són un matrimoni que es dedica a l'estudi dels taurons blancs. Tenen dos fills bessons de 5 anys. En una de les seves expedicions, Sarah està a punt de ser devorada per un tauró. Scott, que pot disparar el tauró, es nega a fer-ho. Tot i que Sarah se salva miraculosament, decideix separar-se d'Scott. Mig any després i davant la precarietat econòmica en què viu, Sarah accepta l'oferta d'un multimilionari sexagenari, Brody, i el seu fill Nate, per veure els taurons blancs. Tot i que el clima és desfavorable, els tres s'embarquen en un viatge molt perillós.
Si te confías, lo que más quieres puede acabar contigo.
Han llamado del banco. Van a quitarte el barco.
Tengo una oferta de trabajo. Mucha pasta.
¿Qué puedo hacer por usted?
Te ofrezco 100.000 euros por llevarme a nadar con el gran tiburón blanco fuera de la jaula. Nadar con tiburones es poner al límite tu valor, ¿no?
Hagámoslo.
¿Estás segura de esto?
Hagamos que ese dinero valga la pena.
Aquí es donde están los grandes, ¿no?
Todo irá bien.
¡Venga, qué es lo que pasa!
¿Por qué te pones así?
Porque le has garantizado que haría algo que ni yo misma sabía si podría hacer.
Y por último, una película de terror, The Lords of Salem. Heidi, una DJ d'una emissora de ràdio, rep una misteriosa caixa de fusta que conté un disc. L'escolta i els estranys sons que sorgeixen de les seves solcs provoquen immediatament flashbacks del violent passat de Salem. S'està tornant boja Heidi o és que els senyors de Salem pretenen tornar per venjar-se del Salem actual?
Hi. Are you the new tenant? So you finally rented the dreaded number 4.
That apartment is a total dog. No one wants it.
But I just saw the tenant like 10 minutes ago standing in the doorway.
Curiositats del cinema.
Avui en les curiositats parlarem d'una saga de pel·lícules protagonitzada per un dels millors grups de superherois del cinema, amb permís de Los Vengadores i la Liga de la Justícia, clar. Parlem dels X-Men. El director Bryan Singer va parlar amb Mel Gibson, Russell Crowe i Edward Norton pel paper de Lobezno i la productora Fox va pensar en Keanu Reeves. Altres actors que van ser considerats per aquest paper van ser Aaron Eckhart i Viggo Mortensen. En l'escena on entren els policies a atacar la mansió dels X-Men apareix un mutant amb un blindatge que brilla per tot el cos. Doncs aquest mutant se suposa que és el Colosso. Quan Lobezno intenta descobrir on està, a l'escola del professor Charles Xavier, porta posat uns pantalons negres, sense camisa ni sabates. Doncs aquesta escena és molt similar a la de Bruce Willis en la pel·lícula Operación Dragón. L'actor Ian McKellen, en aquest film fa de Magneto, un jove que va sobreviure a l'Holocaust. Doncs en la pel·lícula El alumno aventajado, també dirigida per Bryan Singer, Ian interpreta un vell nazi que va estar en un camp de concentració. El discurs que viu el senador d'Estats Units Robert Kelly per obtenir una llista amb el nom i els poders dels mutants està inspirat en el senador Joseph McCartney durant la famosa Casa de Bruixes, per obtenir una llista amb els noms dels comunistes que treballaven pel Departament d'Estat. El maquillatge que portava Mística estava format per tint blau i escates de plàstic, el qual es trigava a acabar entre 7 i 10 hores, pel que rodava un dia sí i l'altre no. A més, mentre estava maquillada no podia beure alcohol, ja que sembla que es produïa una reacció corporal que espatllava el maquillatge de les escates. Per últim, en l'escena de la presó de plàstic, en la que el professor Xavier i el Magneto juguen escacs, el director Ryan Singer no sabia que els actors Ian McKellen i Patrick Stewart mai havien jugat escacs. Quan ho va saber, es va enfadar moltíssim. Més tard va portar el set de filmació a un reconegut campió d'escacs que va haver d'ensenyar els moviments bàsics d'escacs als dos actors.
Crítica de cinema.
Avui dedicarem el programa a parlar d'una de les pel·lícules coreanes més importants dels últims anys i dirigida per Park Chan-wook, un dels directors asiàtics més personals i transgressors. Parlem d'Oldboy. Oldboy comença de forma impactant. Un home és a punt de caure al buit des de dalt d'un edifici, però un altre li té subjecte per la corbata. Aquest es diu Odaesu i llavors veiem el que li ha passat. Daesu és segrestat una nit i en despertar es troba en una petita habitació. Gràcies a un televisor s'assabent que és sospitós d'haver assassinat a la seva dona. Desconcertat, cada dia va embogint una mica més i pateix al·lucinacions a causa de la solitud. Van passant els anys i la ràbia i la falta de respostes fan que juri venjança de qui li ha destrossat la vida. Un dia Daesu s'adorm amb el gas amb el qual totes les nits el drogaven. Però aquesta vegada no desperta a l'habitació on ha passat 15 anys, sinó en un terrat, enfront del lloc on el van segrestar. És l'hora d'una salvatge venjança. Escoltem el trailer.
Me llamo... Oh, Daesu. ¿Qué te pasa? ¿Me estoy metiendo contigo?
¡No me toquéis! ¡Insultadme!
Vendré a visitarlos pronto.
La verdad es que preferiríamos que no volviera por aquí.
Eso es cosa mía, gilipollas.
¿Quién eres?
¿Quién soy? No importa. Lo que importa es que pienses.
¿Por qué me cerraste?
Que repases toda tu vida. Si lo averiguas, subiré tu nota.
¿Cuánto tiempo sin verle?
Ni siquiera sabes cómo me llamo.
Aunque vaya a 10 o a 100 restaurantes, da igual. Nunca podré olvidar ese sabor después de 15 años.
Como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que tiende trampas, escápate.
¿Has oído esta voz antes?
¿Todavía no lo entiendes? ¿Crees realmente que Mido se ha enamorado de Daesu?
Antiguos alumnos de Evergreen. Página web de alumnos del Instituto Sanyok.
Me gustaría que encontraras a ese criminal entre las personas más cercanas a ti.
Trajiste a un desconocido a tu casa. ¿Quién coño eres?
¿Y quién eres tú, cabrón asqueroso?
No, mira, no la abras.
No puedes venir ahora mismo.
Oldboy és precisament el segon dels tres títols que componen la trilogia de la venjança de Park Chan-wook, al costat de Sympathy for Mr. Vengeance i Sympathy for Lady Vengeance. De la venjança i del segrest podríem afegir encara que el segon és més aviat el necessari MacGuffin. Una trilogia composada per tres cintes que no guarden relació argumental entre si, però on els seus protagonistes es mouen per aquest desig tan humà com a tràgic que el setè art ha vist sempre amb bons ulls. La venjança al cinema és un recurs molt utilitzat i que ha donat motiu a grans pel·lícules perquè permet una gran varietat de conseqüències dramàtiques i un acostament gairebé automàtic a l'espectador cap al personatge, el que comprèn amb un parell de centelleig. A mostrar un personatge, l'esposa del qual ha estat assassinada i la meta del qual és buscar el criminal i ajustar els comptes, ja tens a l'espectador identificat amb el venjador i un punt de partida per una narració de cel·luloide. Chan-wook mostra a Mr. Vengeance un home que perd la seva filla accidentalment, per la qual cosa busca castigar els culpables. A Lady Vengeance li toca el torn a una dona que decideix assassinar l'home, que es va aprofitar d'ella i li va destrossar la vida. A Oldboy, el realitzador, ens posa la pell d'un home que es comporta, més d'una ocasió, com un animal, un ser irracional que funciona a través d'estímuls i que no pensa el que fa. La seva venjança, el seu objectiu, està en la seva ment perquè és la resposta que el seu organisme li obliga a complir. De fet, el mateix Daesu s'arriba a proclamar una bèstia en un moment de la pel·lícula, una cosa que l'espectador ja ha arribat molt abans, des d'un sentiment de compressió i fins i tot d'identificació. La violència es mostra així en la pel·lícula, inherent a l'ésser humà, com si no controlés. Es pot portar a la més absoluta destrucció, tant externa com interna. Tots podem ser aquesta bèstia en la qual es transforma Daisu. Oldboy és la seva pel·lícula més perfecta, havent vist gairebé tota la seva filmografia, excepte els dos primers títols, Moon in the Sunshine Dream, del 92, i Se'n menjo, el 97, que segons tinc entès no guarden massa relació amb el treball posterior de Park Chan-wook, la qual cosa no és excusa perquè no s'hagin de veure, per descomptat. Si hi ha una cosa que destaca Oldboy és la seva estètica, la seva immillorable estètica. La pel·lícula gaudeix d'una gran força visual que aconsegueix arrossegar l'espectador al mateix infern o cel que viu d'Esu en tot moment, gaudint d'unes imatges bellíssimes, per molt que la majoria impliquin tragèdia. Estem davant d'un d'aquells films en el qual, independentment de quan premis el botó pausa, et queda un fotograma digne d'emmarcar. I és que Chan-wook es prem al màxim cada fotograma, resultant absolutament deliciós per l'espectador i almenys en aquesta ocasió gens recarregat, gens artificial, al contrari, queda la sensació d'estar presenciant una cosa perfecta, impossiblement perfecta. A tot això cal afegir una cosa fonamental, i és una banda sonora increïble, d'adquisició totalment recomanable. No només forma part inseparable de la història, part d'ella, sinó que acompanya i guia en tot moment amb subtilesa les sensacions de l'espectador. El muntatge també resulta clau a la pel·lícula, sent una espècie de trencaclosques on fins que no posis peces importants en el seu lloc, no comprendràs el conjunt. Igualment, resulten cridaneres seqüents en on es juga partint la pantalla, mostrant dues cares de la mateixa realitat. Un altre dels elements d'atracció irresistible de la pel·lícula és que, a priori, tens una història simple que donaria per un munt de pel·lícules amb múltiples tirs i puntades com a base central, però que en aquest cas fa fent-se cada vegada més complexa, convertint-se en un estimulant taranyina d'emocions que es porten al límit, arribant a un final d'infart. Un dels millors desenllaços de la història del cinema, sens dubte. Si bé la pel·lícula està basada en el manga de Noaki Minegishi, pel que sembla aquest ni tan sols havia acabat quan el film ja estava filmat, permet albirar la poca fidelitat de l'adaptació. A part del final, no són menys impactants algunes escenes que ja formen part de la memòria cinèfila de tot aquell que ha deixat passar Oldboy per les seves retines, com quan Daisu demana menjar viu i es menja un pop deixant que els tentacles es retorcin pel seu rostre. No menys espectacular resulta la seqüència de la baralla en el passadís, com se la coneix habitualment, un enfrontament brutal entre el protagonista i un grup d'una miqueta maldestres malfactors, resolt amb un esplendorós traveling que es mou amb soltesa, seguint a Daisu en el seu intent per tombar tot el que es posi per davant. En definitiva, Oldboy és una fascinant barreja de violentes reaccions humanes i preciosa factura tècnica, un thriller magistral que viu de la tragèdia grega per compondre una retorçada història de venjança i redenció, abundant en moments i seqüents inolvidables. Dirigida de forma impecable per un cineasta situat des d'aquest film en el mapa de realitzadors més importants del panorama internacional actual. Una obra imprescindible que és possible que es provoqui tanta admiració com a odi. Només té un greu defecte. S'acaba als 120 minuts.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat i tornem la propera setmana amb més notícies del món del setè art. A reveure!